El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Som els alumnes de 6è de l'Escola Mossèn Ramon Berguedà. El proper 8 de març es celebrarà el Dia Internacional de la Dona i per aquest motiu us venim a llegir dos contes sobre dues dones que van canviar el curs de la història. Harriet Tubman va néixer a mitjans del segle XIX en una plantació dels Estats Units. La seva família, que havien esclavitzat i desplaçat fins allà, era d'origen africà. Des de petita havia treballat durament, però un dia va decidir escapar-se. Més tard es va convertir en una de les heroïnes del ferrocarril subterrani, una xarxa de persones que estimaven la llibertat i que va desllogar molta gent d'esclavitud. S'ajudaven mútuament i utilitzaven rutes secretes per fugir de les plantacions i arribar a llocs segurs, un lloc on el color de la pell no fos important i tothom fos lliure. Harriet Tubman i el ferrocarril invisible.
Endevia, endivinalla, de què està feta la samarreta que portes?
Sí, de roba, però...
I aquesta roba, de què està feta?
Sí, de cotó. Ho has encertat. Però potser no saps que el cotó és una planta que fa uns fruits, que s'obren i deixen sortir petits túbuls de fil, amb els quals es fabriquen robes i altres coses molt necessàries. No es fan per art de màgia, sinó perquè moltes persones i màquines s'ocupen de sembrar el cotó, recollir-lo i processar-lo fins que es converteixin en el teixit de la teva samarreta. Estirant el fil del cotó, arribem fins a la Harriet. La seva història comença 200 anys enrere, al sud del que avui són els Estats Units, en unes inacabables plantacions de cotó, on la Harriet i moltes famílies més treballaven de sol a sol. Ella, a més, havia de cuidar els seus germans petits, en Ben i en Henry. Encara que vivia en Amèrica del Nord, gairebé totes les persones que treballaven en les collites tenien mares, pares o avis que havien nascut a l'Àfrica. La Harriet, els seus familiars i amics i la resta de recolectors eren negres, perquè eren d'origen africà. No obstant això, els amos de les terres eren blancs, perquè els seus avis, àvies i rebesavis havien nascut a Europa. Els negres feien d'esclaus i els blancs eren els amos. Segons la llei, els esclaus eren propietat dels amos.
Us podeu imaginar? La Harriet no descansava fins que ella la nit. Llavors s'endinsava en la foscor i lliscava pels camins que coneixia amb el palmell de la mà. Guiada per les estrelles, arribava al seu lloc favorit, el safareig de la vella fàbrica. Allà es refrescava els peus a l'aigua i menjava pa de blat de morro. Una nit de lluna enorme, la Harriet va sentir un grinyol. Sortia de la fàbrica, va girar el cap i s'hi va acostar. Gairebé no s'ho podia creure.
Qui ets? Què ets? Però si ets un tren.
Sí, em dic Minty. Sóc una locomotora. M'estan construint a la fàbrica. I tu, qui ets?
Em dic Harriet. Una locomotora? Quina sort! Voldria, com tu, i fer un pas rere l'altre cap on jo vulgués. Però els qui manen no em deixen fer res.
Els qui manen?
Va preguntar la Minty.
Sí, els amos de les terres. No saben fer altra cosa que manar. No llegeixis, no estudis, no juguis. Fins i tot ens peguen. N'estic tipa, no són propietat seva.
Harriet, jo t'ajudaré a buscar una solució.
La va minar la Minty. En les 10 següents, la Harriet i la Minty van tornar a trobar-se a la fàbrica on la Minty continuava en construcció. A poc es van a fer amigues i passaven llargues estones ideant com s'escaparia la Harriet. Durant les hores de feina, la Harriet va començar a somiar que es convertia en un tren. Creuava els païs fins que arribava a un lloc on tothom era lliure. Tant faria d'on fossin els seus avis, el color de la pell, la forma dels cabells... Quina felicitat! Un dia va tenir una idea. Es va sobresaltar i va córrer cap als seus germans. Va explicar el seu secret a en Ben i en Henry. Aquella nit van anar tots tres junts als farets, on es van trobar amb la Minty.
Minty, aquests són els meus germans, en Ben i en Henry. Tenim un pla. Tu ets un tren i nosaltres ens volem escapar. Podem viatjar junts a un lloc millor.
Grandiosa idea! A més, aquest matí he sentit dir als meus constructors que ja estic a punt per arribar. El problema és que no hi ha cap maquinista que em condueixi. Harriet, tu coneixes el terreny amb els ulls tancats. Voldries ser la meva maquinista?
Nosaltres t'ajudarem.
Va cridar els seus germans picant de mans d'alegria. La Harriet semblava que somiava. Va mirar el cel i assenyalant les estrelles amb el dit va dir:
seguint l'estrella polar arribarem al nord. Allà serem lliures i acompanyarem a qui vulgui unir-se al nostre viatge.
Els dies següents van ser increïbles. La Harriet i els seus germans van conèixer els que treballaven construint la Minty. Un grup de dones i homes de tots colors, persones que s'havien escapat d'altres plantacions, mestres, treballadors... Tenien un somni i volien fer-lo realitat. Que no hi hagués ni amos ni esclaus. Per fi va arribar el dia. La Harriet, els seus germans, la Minty, tots els que volien la llibertat, estaven preparats. Només necessitaven que la Harriet, la maquinista, digués l'hora i el lloc de sortida. Però com podia fer-ho sense els amos se n'assabentessin? Hi havia gent d'altres plantacions llunyanes que també vindria. La Harriet i els seus germans van trobar la solució. Cap a la tarda, als camps de cotó va sentir una cançó. El de matí, ben de matí, marxarem i lliures serem. Aquesta tornada es va cantar i es va sentir per tots els racons. Se n'arien al demà. Aquella tarda la Harriet i els seus germans es van acomiadar dels pares i cosins i els van prometre que els tornarien a buscar. Van passar la nit amagats en un cobert. Estaven tan nerviosos que amb prou feines van dormir. I si fallava alguna cosa del seu pla? Estaven just abans que sortissi el sol, la Harriet i tots els que volien la llibertat van arribar al safareig per just abans que escapar-se per sempre més. Quan el tren estava ben ple, la por es va apoderar d'algunes persones. Com travessarien el país sense que els descobressin? La Harriet els va revelar la solució.
Diuen que a cada parada del camí trobarem amics que ens acolliran i ens amagaran. Serà com tornar-se invisible. I així va ser.
A cada estació van trobar llocs segurs i la gent amable. Quan tenien gana, els donaven menjar. Si tenien fred, els donaven mantes i abrics. Ningú va descobrir la Minty i els seus tripulants eren realment com si no els veiessin.
La Harriet i la Minty, amb l'ajuda de moltes altres persones, van repetir el viatge un cop rere l'altre. Van portar nou passatgers cap al nord, on els esperava una vida sense esclavitud, una vida pròpia. Diuen que avui dia la Harriet i la Minty encara recorren el món acompanyant a totes aquelles persones que busquen la llibertat. Diuen que encara que no se les veu, se les pot sentir de nit quan tot és fosc. Diuen que conviden qui vulgui a compartir el seu pla secret i que vosaltres també podeu formar part d'aquest ferrocarril invisible.
Què dieu? Pugeu al tren?
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Ada Lovelace, la primera programadora de la història. Hola, la imaginació és la facultat del descobriment. Potser no has sentit mai el meu nom, però estic a la teva vida tota l'estona. Em dic algoritme, però jo no sóc un algoritme qualsevol. Sóc especial. Sóc l'algoritme de l'Ada i n'estic molt orgullós. Aquí t'explicaré la història de la meva inventora, Augusta Ada Byron, comtessa de Lovelace. L'Ada va ser la primera persona al món que es va imaginar que, si eren capaços d'escriure una seqüència d'instruccions, s'han de seguir un rere l'altre de fer qualsevol tasca, des del principi fins al final, en un llenguatge que la màquina fos capaç d'entendre. La màquina podria fer tota sola aquestes tasques. Seria una màquina pensant. Això que es va inventar, l'Ada, és el que avui es considera el primer programa d'ordinador, que sóc jo. El més increïble és que quan l'Ada em va inventar, els ordinadors encara no existien. Faltaven molts anys perquè hi fossin. D'això se'n diu ser una visionària. Quan l'Ada va néixer, jo no existia, és clar, si va ser ella qui em va inventar. Però com que van passant tant de temps a dins dels ordinadors, he investigat i sé moltes coses sobre aquell moment. Ada Lovelace va néixer a Londres el 1815. Era una època molt emocionant perquè la ciutat no parava de créixer i tot canviava molt de pressa. De totes les ciutats del món, Londres era llavors la més gran. El lloc on havies d'anar si volies fer negocis, conèixer els últims invents, veure edificis impressionants o assistir a les festes més divertides. Però tot això només ho podies fer si tenies molts diners. De fet, bona part de les persones que vivien a Londres en aquella època eren molt pobres, així que, a més d'edificis majestuosos, també hi havia barris enormes amb tot de casetes humils on vivien els obrers, totes obrers de totes aquelles noves fàbriques. El pare de l'Ada es deia Lord Byron i era un gran poeta. Era un somiador, un aventurer, viatger i gran seductor. Es feia un fart de llençar diners i sempre en devia un munt de gent que el perseguia per cobrar el deute. També acostumava a ficar-se en embolics perquè tenia moltes aventures, així que sempre algun enrenou per solucionar.
La mare de l'Ada es deia Anabella i ella era tot el contrari del seu marit. Ja des de petita es veia que era molt intel·ligent. Li encantava estudiar i com que li feia molta ràbia que en aquella època les noies no perseguien anar a la universitat, no va parar fins que va aconseguir que els seus pares li posessin com a autors els millors profes de Cambridge, amb qui va estudiar a casa. La Anabella es va arribar a saber tant de ciències, d'astronomia i de matemàtiques que el seu marit li va posar el nom de princesa dels paral·lelograms. Ella també es passava el dia viatjant d'una banda a l'altra i donant suports a causes socials. Era una dona molt activa i no parava de fer coses. Per més que Byron volgués fer-li festes tractant-la de princesa dels paral·lelograms, Anabella es va cansar que el seu marit fos un desastre i es fiqués sempre en embolics. Una nit va esperar que Byron s'adormessi i va sortir de casa molt sigillosament amb l'Ada a collir sense despertar-lo. L'Ada ja no va tornar a veure mai més al seu pare, ja que Byron tenia llavors molts deutes i per enviar el possessin a la presó va fugir d'Inglaterra per sempre. Tampoc veia gaire la seva mare, que sovint estava de viatge, però totes dues no paraven d'enviar-se cartes. L'Ada tenia una gata que es deia Puff i se l'estimava moltíssim. Es passava l'estona jugant amb ella, tocant el piano i sobretot llegint i estudiant per aprendre coses noves. Tenia un munt de tutors que li ensenyaven música, francès, alemany, literatura i matemàtiques. Moltíssimes gràcies, matemàtiques. A més de la maquínica que explica com funcionen les màquines. Les matemàtiques eren la seva matèria preferida. El programa d'estudis de l'Ada havia dissenyat la seva mare amb molta cura. Li feia estudiar matèries que l'ensenyessin a pensar de manera analítica i lògica. Però l'Ada tenia molta imaginació i un gran espírit creatiu. Era una visionària, així que el que se li va ocórrer al final va ser volcar tota aquesta creativitat en les matemàtiques. L'Ada i la seva mare discutien molt perquè l'Anabela era molt restrictiva i l'Ada tenia un espírit molt independent. Es pensava en tot el sant dia barallant-se i reconciliant-se per carta.
Pot ser que el carter, cansat d'anar amunt i avall amb les cartes, es preguntés si algú inventaria mai una màquina que servís per enviar missatges sense que ell hagués de fer tots aquells viatges. No es podia imaginar que aquella nena dissenyaria un programa quan fos gran, que seria el primer pas perquè molts anys després sorgís el correu electrònic, entre moltes altres coses. Per cert, d'enviar aquests missatges, avui en dia també ens n'encarreguem nosaltres. Els algoritmes són com els nous carters. Quan l'Ada tenia 13 anys, es va posar molt malalta i es va haver de passar tot un any al llit. Un any sencer, sense aixecar-se. T'imagines? Per entretenir-se, l'Ada barrejava la imaginació amb les matemàtiques i inventava màquines de tota mena. Sobretot andròmines, voladores, perquè com que no es podia aixecar, sovint somiava que sortia volant per la finestra. De totes les que va inventar, la que més li agradava era una màquina de vapor en forma de cavall, que tenia enganxades unes a les gegantines i podia portar una persona a sobre. L'Ada creia que un cavall volador era la millor idea del món, però l'Anabela la va esbroncar per perdre el temps amb fantasies, en comptes d'estar estudiant matemàtiques. Li feia tanta por que l'Ada s'acabés assemblant al seu pare.
Però, mama,
protestava l'Ada,
com pots dir que perdo el temps si he inventat el primer cavall volador de la història?
Així que l'Ada es va passar la infantesa força sola, en una casa molt gran al camp, en companyia dels seus llibres i de la seva estimada gata, la Puf. Però quan va fer els 18 anys va començar a anar a les grans festes culturals de Londres i va conèixer moltíssims científics. Tots quedaven enlluernats amb la seva intel·ligència. Un d'ells va ser l'inventor Charles Babbage i des de llavors l'Ada l'ajudaria habitualment en tots els seus invents. El dia que es va conèixer Babbage va descriure a l'Ada un invent que feia 20 anys que treballava, la primera calculadora mecànica de la història. L'Ada el va escoltar fascinada i de seguida va voler veure la màquina. Així que un dia Babbage va convidar a l'Ada i l'Anabela a visitar-lo a casa seva per ensenyar-los com funcionava.
Potser t'imagines que aquella màquina pensant era com una d'aquestes calculadores petites que caben en una mà o un telèfon mòbil, però no la passa així. Les màquines del segle XIX eren molt més grosses. En realitat, aquella primera calculadora que havia inventat Charles Babbage era un trasto monumental i pesava molt. Feia gairebé un metre d'altura i estava fet de cera i bronze. Babbage la tenia col·locada en la sala d'estar per fer demostracions als seus convidats, que sempre se quedaven bocabadats. Com a part de l'educació de l'Ada, l'Anabel també la portava a visitar les fàbriques perquè així veia com funcionaven totes aquestes màquines de la revolució industrial. Una vegada van anar a veure una de les més revolucionàries de l'època, el tele de Jack Ward, que és d'on l'Ada va treure la idea de crear Mamí. En aquella visita, l'Ada va entendre perfectament com funcionava el sistema i totes les possibilitats que oferia per a les màquines de Babbage i però a moltes més coses. Tot i que es portaven molt més anys de diferència, l'Ada i Babbage van fer molt d'amics i discutien sovint sobre matemàtiques i ciències o sobre les matemàtiques de l'inventor. Babbage es va passar el dia inventant igual que l'Ada i ben aviat van començar a pensar en una màquina de calcular analítics. Babbage encara en va fer molt més plànols. La seva idea era massa avançada per que es podia fer amb la tecnologia de l'època. L'Ada també massa avançada per l'època. De seguida va treure que l'invent de Babbage podia fer molt més que càlculs amb números, ja ho veràs. Encara que la màquina no es pogués construir, la idea era tan bona que tots els científics quedaven boca fascinats. Un científic italià molt famós, anomenat Luigi Menebra, va escriure un estudi importantíssim sobre la màquina i quan el va llegir, l'Ada va decidir traduir-lo a l'anglès. Però hi va afegir tantes notes, apunts i comentaris propis que al final tot el que va hi va escriure va resultar 7 vegades més llarg i molt més interessant, ja que es va imaginar un futur colossal, sobretot el que podien fer les màquines algun dia. De fet, el que va ser l'Ada en aquelles notes tan notes va ser inventar molt de temps abans de que existissin els ordenadors la ciència de la informàtica.
Babbage no havia pensat que les seves màquines servissin per a res més que no fos fer càlculs amb números. Va ser l'Ada qui va veure que les màquines només servien per a fer càlculs matemàtics, sinó per més operacions que exactament el que fan avui els ordinadors. Per això se la considera la inventadora de la ciència de la computació. L'Ada va ser dedicada a l'estudi de les matemàtiques tota la vida i en va arribar a saber tant que Babbage li va posar el nom de l'encantadora dels números. Va tenir molt amics i amigues científics i escriptors que també eren molt intel·ligents i creatius. Tots plegats s'ajudaven a estudiar i comparteixen coneixements. Una d'aquelles amigues es deia Mary Somerville i va ser una inventadora molt important per a l'Ada. En un món com la ciència, llavors reservat per als homes, Mary va arribar a ser membre de diverses acadèmies i va rebre molts honors. Un altre dels seus tutors va ser August de Morgan, un matemàtic molt prestigiós. L'Augustus va ser professor seu i es va arribar a espantar com se n'era de llesta l'Ada. Ell pensava que les dones havien d'estudiar una mica, però no moltíssim, perquè s'acabarien assemblant als homes. De Morgan creia l'Ada feia preguntes massa intel·ligents per una noia i que allò era perillós. Per sort, ningú més va ficar de cas d'aquelles pors de l'Augustus i l'Ada va continuar estudiant tota la seva vida.
A l'Ada també li agradaven moltíssims els cavalls, encara que no fossin voladors, com el que s'havia inventat de petita. Sobretot, el que li agradaven eren les curses de cavalls. De fet, va intentar utilitzar tot el que sabia de matemàtiques per inventar un mètode infal·lible que li permetés guanyar sempre que apostava en les curses de cavalls. Però el mètode no li va servir de gaire, perquè sempre acabava perdent diners. Quan tenia només 36 anys, l'Ada es va posar molt malalta i li van anar a veure molts dels seus amics, com el famós escriptor Charles Dickens, que se li asseia al costat del llit i li llegia en veu alta els seus contes. Encara faltaven molts anys perquè algú inventés l'ordinador, moltíssims més perquè poguéssim tenir ordinadors personals i encara uns quants més perquè un algoritme com jo pogués ficar-se en un telèfon. No obstant això, l'Ada ja havia obert el camí de la informàtica i cada dia hi ha més gent que coneix la seva història i pot agrair-li.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 2:15 de 8 del vespre a Constantí Ràdio.